Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont estaria disposat a tornar a Catalunya un cop investit president. Ho afirmen fonts del seu entorn, que afegeixen que la justícia espanyola hauria de decidir així si el detenen com a president ja elegit pel Parlament, que ens constituirà, recordem-ho, el proper dia 17. Des de l'oposició, PP i Ciutadans s'han oposat a aquesta investidura de Puigdemont per via telemàtica i diuen que ho recorreran. Per la seva banda, el líder socialista Miquel Iceta ha dit que la presidència telemàtica no existeix. D'altra banda, la localitat de Cistella, a l'Alt Empordà, i la de Cardona, al Bages, estudien demanar la declaració de zona catastròfica després de les ventades amb alguns tornados provocades pel temporal d'aquest cap de setmana. El vent, superior en alguns casos als 150 km per hora, va causar nombrosos danys en cases i granges. I un altre temporal és el que va afectar ahir al centre de la península Ibèrica i va col·lapsar l'autopista AP6 entre Segòvia i Madrid. El ministre Íñigo de la Serna ha responsabilitzat avui la concessionària pel caos d'aquesta nevada. El ministre ha confirmat l'obertura d'un expedient informatiu a l'empresa que haurà d'aclarir si hi ha hagut algun tipus de negligència. En qualsevol cas, de la Serna també compareixerà a petició pròpia i, com li reclamaven els partits de l'oposició, al Congrés. El Tresor Públic prestarà 15.000 milions d'euros per pagar les pensions. El fons de reserva i les cotitzacions, segons hem sabut avui, no són suficients per fer front als pagaments de l'any 2018. En plana internacional, breument comentem que la Xina ha anunciat que enviarà insectes i plantes a la superfície de la Lluna a finals d'aquest any. El gegant asiàtic ho considera un pas més cap a missions amb robots i posteriorment amb éssers humans. I tanquem aquest informatiu explicant-vos que Angela Merkel i Martin Schulz esperen reeditar, segons han dit avui mateix, una gran coalició abans de dijous. És aquesta una setmana clau en les negociacions entre la líder democristiana i el socialdemòcrata, que es mostren optimistes i predisposats per arribar a un acord que seria l'única via de sortida a l'actual bloqueig en la formació de govern. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecilia Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, al Garraf.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El cardenal Joan Josep Omella oferia en la carta dominical d'ahir unes reflexions molt interessants sobre la concòrdia i la cohesió social a la nostra terra. Com a punt de referència històrica, parla del pensament que en molts dels seus articles, particularment els publicats al nostre mitjà Catalunya Cristiana, va expressar Joan Carrera, que va ser bisbe auxiliar de Barcelona, de qui diu que estava molt arrelat a Catalunya i alhora molt obert als immigrants que hi van venir a treballar des de molts indrets d'Espanya als anys 60 i 70. L'arcabisbe de Barcelona acaba dient que tots estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en què es dona una gran importància a tot i es fa en clima de pluralitat cultural, política i també religiosa. També destaca que és important treballar per la cohesió social, cosa que és, afegeix, responsabilitat de tots. Avui parlarem precisament a la veu de Càritas de migracions. Per això destaquem aquest tema, com també per la importància del moment social i polític que vivim a Catalunya. Més enllà d'això, creiem també, des de Ràdio Estel i des d'aquest programa La Veu de Càritas, que són molt importants les referències a l'estimat bisbe Joan Carrera, un dels iniciadors dels nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, i també molt bàsic que ho faci coincidint amb l'any que acabem de començar, que és el del 10è aniversari del traspàs del bisbe Joan Carrera. Com us dèiem, parlarem avui de migracions. És un dels nostres primers programes temàtics d'aquest any 2018. És el primer, de fet. Per tant, us felicitem de tot cor aquest nou any, amics i amigues oients. Primer tindrem la presència de Núria Vendrell, responsable del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, que va començar el juliol passat. En el testimoni, Mariona Castillo, una de les voluntàries que fa de mentora, també ens explicarà la seva experiència i les seves vivències. Tot serà després de la reflexió inicial del missatge de la caritat avui, que serà a càrrec del director de Càritas Diocesana de Vic, Rufí Sardan, que és també membre de la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya. Això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions del Mario Ramírez avui a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la caritat.
Avui tenim, com us anunciàvem, una reflexió de Rufí Sardan, director de Càritas Diocesana de Vic, també de la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya. Rufí Sardan, bona nit, endavant amb el teu comentari.
Bona nit, amigues i amics. Avui, unes paraules per il·lustrar l'acció social de Càritas amb les persones immigrants. Acollida i acompanyament són divises essencials de l'actitud de les persones que formem Càritas. Per acollir, és imprescindible posar-nos en la pell de l'altre i en els trencaments que ha comportat la marxa del seu lloc d'origen. Aterrar en un espai totalment nou, sovint hostil, és un canvi radical i és comprensible que només es trobi recer entre els seus semblants. Quan demanem amb insistència que s'integrin els immigrants, ens hem posat prèviament en el seu lloc? Som conscients de les dificultats que pateix el col·lectiu dels immigrants entre nosaltres i respecte de la resta de la població? Pateixen de forma més acusada les desigualtats, l'atur, la pobresa, la persecució per no disposar de papers. Moltes d'aquestes persones participen en els nostres projectes d'acollida i atenció a les necessitats bàsiques i també en projectes d'alfabetització. Avui, però, volem posar l'accent en l'acollida de la dimensió espiritual. Moltes d'aquestes persones venen d'una cultura molt menys secularitzada que la nostra, en la qual les manifestacions exteriors de la religiositat personal són tan evidents que ens deixem portar fàcilment per aquestes impressions per destacar les diferències en comptes de cercar les semblances. Us vull mostrar un pessic d'aquestes semblances. Llegint el llibre Accents de Llibertat, publicat per l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, m'he alegrat en veure aquestes paraules de la Fàtima, una de les participants del grup de diàleg. Ella diu: una vegada li van preguntar al profeta què era l'islam i va respondre: alimentar i difondre la pau, tant els que coneixes com els que no coneixes. La paraula que utilitzem els musulmans per dir caritat és sadaqà i significa ésser sincer. Valoreu les semblances amb els nostres principis cristians. Per això vull acabar amb una pregunta. Amigues i amics de Càritas, quan ens acostem a les persones immigrades, les veiem amb els ulls de fe del nostre cor? Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, Rufí Cerdan, director de Càritas Diocesana de Vic, per la reflexió. Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. La caritat és notícia.
El local parroquial de la parròquia de Sant Martí de Lleida va acollir els dies 13 i 14 de desembre una nova edició del cicle de Nadal Josefina Barreu, que enguany ha celebrat el seu 50è aniversari. El cicle va oferir una preparació cristiana del Nadal mitjançant diverses activitats, com ara xerrades, tallers de cuina i guarniments nadalencs. En aquesta ocasió, el cicle va gaudir d'un taller de decoració nadalenca a càrrec de Núria Torres, així com un de cuina amb receptes de la cuinera Renata. També hi va haver un espai per parlar de les tradicions i costums nadalencs i molt especialment de la del Pessebre, a càrrec de Jordi Corcó, vicepresident de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, que va convidar a posar el pessebre per Nadal. La cloenda del cicle va ser a càrrec del rector de Sant Martí, Daniel Turmo, que va oferir una reflexió centrada en el temps de l'Advent i a la llum de la paraula de Déu. El cicle, d'acord amb els seus orígens i mitjançant un sorteig entre els participants, pretén exercir alhora d'acció solidària. Enguany la recaptació va ser de 520 euros que seran destinats a Càritas Lleida. El dissabte 16 de desembre, Càritas Diocesana de Lleida va celebrar la jornada del voluntariat. La trobada va començar amb la presentació de la campanya institucional Compartint el viatge, que va realitzar el programa del fet migratori de Càritas Diocesana. Després es va donar a conèixer la campanya mundial de Càritas Internacionalis i el Papa Francesc perquè els cristians interioritzem que som una gran família humana mundial i unida, que som fills d'un mateix Déu i, per tant, compartim un mateix viatge, el de la vida, amb les persones que migren. Aquesta és una campanya de sensibilització que invita a la trobada amb l'altre, a promoure oportunitats i espais d'acollida on sigui possible compartir les històries i les vides. La campanya està destinada a tots els creients amb l'objectiu de promoure la cultura de l'encontre i el canvi social. Els voluntaris van participar en l'Eucaristia a la parròquia de Sant Andreu, on van compartir les alegries i les esperances en un món millor amb Jesucrist i li van demanar forces perquè el voluntariat sigui cada dia més actiu i transformador. Al final de l'Eucaristia, el bisbe Salvador Jiménez Valls va donar gràcies a tots els voluntaris per la seva feina realitzada durant l'any a través d'una carta signada manualment per ell. La jornada va acabar amb un dinar de germanor i un concert de la coral Estel Belles Arts. Amb motiu del Dia Internacional del Migrant, Càritas Europa va instar el dilluns 18 de desembre els líders europeus a implementar polítiques migratòries que estiguin en línia amb els valors centrals europeus. A la llum de les atrocitats recentment documentades que tenen lloc a Líbia, està quedant clar que el món necessita desesperadament una Europa que mostri líders mundials que actuïn contra la indiferència generalitzada al patiment dels migrants i refugiats de tot el món. Càritas Europa va recomanar de manera clara als responsables de la presa de decisions europees que implementin polítiques progressives que situïn el benestar humà en el centre dels seus objectius, com és l'obertura de vies segures i legals per arribar a Europa. Això podria consistir a augmentar el nombre de persones reassentades, fomentar els procediments de reunificació familiar, emetre visats humanitaris i establir mecanismes que facilitin la migració, tal com es va acordar en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible. Es va celebrar també el dilluns 18 de desembre el dinar de Nadal de Càritas Diocesana de Terrassa. Prop d'un centenar de persones, entre voluntàries, participants del Centre Sara i dels pisos d'acollida, treballadors de PASOMI i professionals, es van reunir a la seu de l'entitat a Sabadell. En la trobada van ser presents el bisbe Josep Àngel Saiz, també el vicari episcopal del Vallès Occidental Fidel Catalán, moderador de la Cúria, i el delegat de Pastoral Social de la diòcesi de Terrassa, Josep Maria Oca. En un ambient festiu, a l'inici de l'acte, Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, va donar la benvinguda a tots els assistents i els va agrair tota la seva feina de servei efectuada durant l'any. Agraïment que va fer extensiu a totes les persones que no van poder assistir a l'acte, però que tenia molt presents. Després de la taula compartida, es va comptar amb testimonis de l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana a PASOMI i del voluntariat. Posteriorment, el bisbe Josep Àngel Saiz va recordar el sentit profund del Nadal i la importància de celebrar-lo en tots els àmbits més propers, sobretot en la família. Va encoratjar tots els voluntaris i professionals de Càritas que vegin sempre en les persones que et piquen a les portes de Càritas, no pas persones anònimes, sinó germans nostres. La celebració va concloure amb la cantada de Nadales per part de tots els assistents. Els participants en el projecte Activa't de l'Espai Grapats de Balaguer van realitzar, durant la setmana prèvia al Nadal, un esmorzar i un taller de tradicions nadalenques amb el pastisser Pepe Daza. Van fer torrons i tortells de Reis per celebrar la finalització dels cursos. Activa't és un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i Càritas d'Urgell, on l'objectiu és la motivació i la inserció laboral de les persones que hi participen mitjançant itineraris personalitzats i cursos grupals. Aquests cursos es van realitzar des del mes de setembre passat fins al desembre. Es van fer cursos de català, d'informàtica, de castellà, de recerca de feina, de mosso de magatzem i de costura dins l'Espai Grapats. I també durant la setmana prèvia a les vacances nadalenques, els nens i nenes de primer d'ESO, de l'Institut de Secundària Pere Borrell de Puigcerdà, van participar en el projecte Aprendre a Despendre, on van col·laborar amb diferents projectes solidaris de la comarca. Un dels projectes en què es van implicar va ser la campanya de Nadal de Càritas, ajudant a fer-ne difusió, donant a conèixer el centre i els serveis que s'hi presten i també fent una recaptació de fons. Des de Càritas Urgell es van fer tallers per ells, conscienciant-los de la realitat que estem vivint i també per iniciar-los en el món del voluntariat. Aquesta campanya de Nadal s'ha fet per recollir fons per a totes les famílies amb exclusió social. Gràcies a l'ajuda de tots aquests nens i nenes es van aconseguir 825 euros. I el bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va beneir el divendres 22 de desembre les instal·lacions de la botiga Grapats en Can, situada a la Seu d'Urgell, especialitzada en comerç just, artesania i, sobretot, objectes reciclats de segona mà de Càritas d'Urgell. Durant la benedicció, l'arcabisbe Vives va fer referència al Nadal, al naixement de Crist, com un motiu per tenir en compte les persones amb necessitats, les més fràgils i les més pobres. Després de la benedicció, els va invitar a fer un tast de productes de comerç just i de proximitat. La botiga Grapats en Cans, única de la seva categoria al Pirineu Central, és un projecte que inclou el programa d'actuació Activa't, a través del qual es dona feina a 8 joves amb discapacitats diverses que hi treballen. El 22 de desembre va tenir lloc la cloenda del curs de costura Fil per la Inserció, que ha organitzat la Fundació Jaume Rubió i Rubió a través del seu programa d'acollida laboral. Hi han participat 10 persones que han après durant 4 mesos a cosir i a fer peces de roba. Però no s'han quedat només en això, sinó que han realitzat altres activitats transversals, com ara treballar en equip, parlar millor l'espanyol i el català i compartir experiències. A més, la formació també inclou conèixer la legislació laboral, sobretot contractes, drets i deures dels treballadors i altres prioritats, i els riscos laborals per ajudar-los a poder integrar-se millor en el mercat laboral ordinari. A partir del 6 de gener, dissabte passat, ja està en marxa una altra edició d'aquest curs, Costura Fil per la Inserció, en què participen 10 persones amb la mateixa finalitat. Seguim repassant les notícies. Breument, dues activitats que es van fer el 23 de desembre. D'una banda, Càritas Parroquial de Gironella va fer un dinar de germanor de Nadal amb les persones que estan soles durant aquestes festes. Van assistir-hi 20 persones. Després de compartir l'àpat, els assistents van poder gaudir d'alguns jocs de màgia i cançons. I Càritas Interparroquial de Torelló va organitzar per al mateix dia un concert nadalenc a l'Església de Montserrat, que va comptar amb l'actuació del Cor d'Homes, que va oferir un repertori de peces nadalenques de diferents autors i països. També va organitzar un altre per al dijous 4 de gener, la novena edició del concert solidari al mateix lloc. En aquesta actuació, una formació va interpretar la cantata 155 i 40 de Johann Sebastian Bach sota la direcció de Maria Mauri, la Sinfonia 5 de Franz Schubert sota la direcció de Jofre Bardolet, i els donatius voluntaris ajuden les accions de Càritas de Torelló. El concert solidari de la Capella dels Dolors de Pons, a la Noguera, es va fer el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre. La iniciativa va sortir d'un grupet de nenes que van voler fer alguna cosa per ajudar els altres, seguint l'eslògan de la campanya de Càritas que diu «Aquest Nadal sigues part de la solució contra la pobresa». Així, l'Anastàsia, l'Anna, la Berta, l'Aran i l'Anna mateixa van organitzar aquest concert també per buscar la col·laboració d'altres infants i joves de Pons i van oferir un repertori amb peces musicals, clàssiques i modernes, com també les Nadales. Els donatius, gairebé uns 400 euros, serveixen per finançar els projectes socials que es fan des de les Càritas Parroquial de Pons i de Pobles de la Rodalia. I Càritas Diocesana de Lleida i Bànquia van signar el 27 de desembre un conveni de col·laboració per donar suport al servei d'acollida laboral de l'entitat. En representació de l'entitat financera van signar el conveni José Alejandro Domènech i per part de Càritas Lleida el seu director Ramon Baró. El servei d'acollida de Càritas Diocesana de Lleida té com a objectiu millorar l'empleabilitat dels participants i augmentar les seves opcions d'inserció laboral i manteniment del treball. I ahir diumenge, durant el partit de la Lliga de Bàsquet de segona categoria, l'Eport, que va enfrontar els equips Força Lleida i Manresa, va tenir lloc el primer memorial solidari Marc Ratamero. Es tracta d'una iniciativa solidària de la penya Bàsquet JCI Lleida, juntament amb Càritas Diocesana, per recollir joguines destinades al programa d'acollida a famílies i infants en situació de vulnerabilitat i risc social. Aquesta iniciativa, amb la col·laboració del Club Esportiu Força Lleida, s'ha batejat amb el nom de Donem Vida a la Joguina. Tothom que va portar una joguina nova o usada o un peluix va tenir entrada gratuïta pel partit. L'acte va servir per recordar la figura de Marc Ratamero. Entre el primer i el segon quart es va projectar un vídeo homenatge en record del periodista lleidatà de 24 anys, que va morir l'any passat després de lluitar contra el càncer. Ratamero havia col·laborat en diversos mitjans, com ara Set Accents, Babel Lleida o Solo Bàsquet, entre d'altres. Els membres de la penya de bàsquet JCI Lleida i els voluntaris de Càritas Diocesana van fer la recollida de joguines per ser revisada després i lliurada al programa per a famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
el treball caritatiu de la setmana.
Càritas Diocesana de Barcelona ha iniciat des del juliol la col·laboració amb el Programa Català de Refugi, impulsat per la Generalitat. Aquest projecte posa en comú famílies refugiades acollides per Càritas amb mentors que s'han apuntat com a voluntaris de l'entitat. En aquesta edició de la Veu de Càritas dedicada a migracions, volem aprofundir en aquesta figura, la del mentor, una paraula clau avui. I és que es tracta d'oferir algun tipus d'ajuda integral més enllà de les capacitats personals i professionals de cadascú. Es tracta d'aconseguir una societat menys desvinculada on tots podem compartir allò que necessitem i l'ajuda dels altres, perquè potser en el futur aquella ajuda que nosaltres rebem la podem donar als altres. Aquesta filosofia ens impulsa avui a parlar de la mentoria. I per fer-ho ens acompanya una de les responsables del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, que és una de les entitats que canalitza aquest gran programa del refugi impulsat per la Generalitat. Ella és Núria Vendrell, que està sota el guiatge d'Imma Mata de Càritas Diocesana de Barcelona. Núria Vendrell, bona nit, benvinguda a la Veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Com està?
Bé, bé, gràcies.
Bé, primer de tot, podríem explicar què és el mentor? Potser alguns oients han sentit parlar d'aquesta figura i altres no, però en tot cas ho expliquem també per aclarir-ho.
El mentor intenta ser una persona que des de la comunitat doncs, sigui un bon veí, una persona que acull a la família o a la persona refugiada, segons el cas, i intentarem utilitzar com a símil aquella persona que, de forma natural, tots a la nostra vida ens hem anat trobant, no? Que et fa d'anclatge en algun moment, una persona de referència. I bueno, intentem utilitzar aquest paral·lelisme perquè les persones que han vingut fugint d'alguna situació i que són noves al nostre país, doncs, per la situació en la que es troben, les problemàtiques diferents que han d'afrontar cada dia, sovint no es troben amb aquestes persones que serveixen de referència i d'acollida en la ciutat a la que han arribat. Mm-hmm.
En què consisteix aquest programa de mentoria per a persones refugiades en aquest cas? Després potser hi entrarem més perquè el mentor pot oferir ajuda en moltes altres realitats personals, familiars i socials. Però, en tot cas, en què consisteix aquest programa?
El projecte està vehiculat a través de diferents grups de mentors, és a dir, cada grup de mentor està relacionat amb una família que aquesta relació s'ha creat a partir d'interessos comuns, a partir d'una anàlisi que s'ha fet des de la Generalitat, d'interessos, de característiques personals, tant dels mentors com de les famílies, per tal de facilitar que puguin tenir un major vincle entre ells i que aquesta relació doncs, pugui ser profitosa. El projecte a la pràctica consisteix en que aquests grups de mentors, que generalment són entre 3 i 4 persones, en alguns casos pot arribar a ser de 5, doncs es van coordinant entre ells per fer aquest acompanyament extraprofessional, podríem dir, a la família que els ha estat adjudicada, no?, en certa manera. I el projecte intenta que aquests grups es trobin setmanalment entre un mínim de 2 hores i un màxim de 4, però això es compta en quant a temps del que gaudeix la família. És a dir, la família pot gaudir s'intenta que gaudeixi d'aquest espai un màxim de 4 hores, un mínim de 2 setmanals, i dins d'aquest horari doncs, els mentors es van combinant, no? No sempre cal que hi vagin tots, o a vegades sí, depèn de l'activitat que s'hagi programat.
Són actualment 6 els grups, si no em fallen les dades de què disposem, i uns 16 voluntaris i voluntàries que han respost a aquesta crida. Uh-huh. Què és el que es fa? Ja ho començava vostè a explicar, no? Es reuneixen els mentors, però també es van reunint amb les famílies o amb les persones a les quals ajuden.
Sí. Els grups de mentors es van reunint amb les famílies refugiades, amb la seva família refugiada en concret, i, clar, inicialment doncs, s'aconsella doncs, fer activitats que facilitin molt el vincle, que inicialment no tinguin cap tasca concreta, ni... És a dir, que no s'arribi a desvirtuar inicialment de relació, no? Les primeres setmanes, els primers mesos, són doncs, de conèixer, de fer vincle, per tal de construir una base, una... com una solidesa en la relació, que més endavant, durant l'any que es preveu que pugui durar cada relació de mentoria, doncs ja es puguin anar construint altres coses, altres acompanyaments que puguin fer aquests mentors.
I un mentor acompanya, per tant, coneix la persona, la família, coneix la situació, l'analitza i a partir d'aquí intenta orientar-la. Sigui per trobar feina, sigui per situar-se en el barri on comencen a viure... Aquí hi ha moltes realitats diverses, oi?
Les famílies tenen un treballador social de referència i sovint doncs, tenen tot un sistema d'ajuda, no? Ja sigui psicòleg, insertor laboral, classes d'idioma, no? Advocats... Cadascú segons la seva situació. Aleshores, el que pretén el projecte és que els mentors siguin quelcom complementari, aquest acompanyament professional. És a dir, que puguin fer allò que els professionals, per temps o per espai o per funcions, no poden fer. És a dir, un acompanyament de bon veïnatge, de ser aquest bon veí que potser la família no ha pogut arribar a conèixer. Això vol dir que sí que coneixen a les famílies, que inicialment doncs, han de fer aquest vincle, que s'ha d'intentar doncs, que sigui la base de la relació que durarà, ja dic, en principi durant un any, prorrogable alguns mesos més. I és gràcies a aquest vincle doncs, que podran fer aquest acompanyament en altres àrees, anar orientant, sobretot s'intenta doncs, que hi hagin tres branques, que són el coneixement de l'entorn, l'aprenentatge de l'idioma, que tot i que la persona tingui classes d'idioma en paral·lel, doncs clar, el fet d'haver de parlar en castellà o en català, segons el cas, setmanalment amb els mentors, doncs facilita que aprenguin molt més ràpid. I també la branca d'inserció laboral. No en quant a un acompanyament laboral professionalitzat, sinó com a fer aquest boca-orella que funciona en la comunitat, no? De poder obrir més vies per trobar feina.
Aquest veïnatge no necessàriament és físic o acostumen a viure els mentors a prop de les persones ajudades?
No necessàriament. En alguns casos sí que un dels criteris que s'han utilitzat per vincular família i mentors ha estat la proximitat física. Però en d'altres casos doncs, potser ens trobem que s'ha prioritzat amb característiques de les persones mentores que poden ser molt útils per les persones mentorades o interessos comuns. I en aquest cas, doncs, el fet de la distància física no és tan important.
Avui ens acompanya la veu de Càritas, Núria Vendrell, responsable del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, iniciat el mes de juliol com una col·laboració, de fet, amb el Programa Català de Refugi, impulsat per la Generalitat. I és que l'administració catalana impulsa aquesta acció social que es canalitza a través d'entitats. Per això estem parlant d'una iniciativa institucional del govern, però canalitzada per una entitat en aquest cas, com segur que n'hi ha d'altres, i que és Càritas. La mentoria és un treball que pot anar més en el futur? Pot ajudar a millorar els vincles de la societat? Com ho veu vostè per l'experiència d'aquest inici?
Doncs per l'experiència que estem tenint des del mes de juliol i també pel contacte que estic tenint amb els mentors, no? Que fan aquest acompanyament, però el meu rol en aquest cas doncs, és acompanyar-los a ells a poder fer aquest acompanyament. No? Doncs jo penso que és un acompanyament molt positiu el que poden fer a les famílies. És cert que inicialment és un tema complicat perquè estem, per dir-ho d'alguna manera, forçant relacions entre persones que no es coneixen. Això vol dir que les relacions personals, les relacions socials són complicades, no sempre encaixen o no és tan fàcil inicialment que encaixin mentors amb mentorats. Per això també està aquest acompanyament tècnic que fem, no?, per anar facilitant aquest encaix. Passat aquesta primera fase, que potser és més complicada i és una mica més forçosa, no?, en quant a que és quelcom fictici inicialment, quan es comencen a construir vincles entre els dos grups, mentorats i mentors, jo penso que és un acompanyament molt necessari perquè parteix des de la comunitat. El fet que, el que comentava abans, no?, que una persona desinteressadament, com seria doncs, un veí realment, no?, pugui estar amb les famílies i pugui anar-los orientant en diferents temes que, ja dic, sempre està de manera coordinada amb el pla de treball que segueix la persona amb el treballador social, no? Però que és un acompanyament que realment parteix des de la comunitat de manera molt natural.
En aquests mesos del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona s'han començat a veure llums, resultats, algun fruit, tot i que, com vostè ha dit, és un any el temps d'acompanyament. Però hi ha alguna llum, que hi ha alguna experiència que expliquen els mateixos voluntaris? Després en parlarem amb una de les voluntàries.
Doncs sí, de totes les relacions de mentoria que ja estan en marxa, Càritas en concret, hi ha alguns grups doncs, que ja estan en un moment bastant avançat en quant a vincle i en quant a relació fluida, no?, entre mentorats i mentors. I si realment en el grup en concret, que després parlarà la mentora, doncs estar, la família mentorada està sentint molt pròxims a aquests mentors i realment les persones de la família, no?, de la família refugiada, verbalitzen doncs, que aquests mentors s'han convertit en una part molt important de la seva vida, perquè abans estaven més aïllats en nucli familiar, no? I bueno, moments molt importants que estan vivint ara mateix aquesta família han comptat amb els mentors. I això és un indicador doncs, de que realment aquesta relació està funcionant.
Com va néixer el projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona? Segur que Núria Vendrell ens ho podrà explicar, perquè això ja ve d'abans del juliol. El juliol es va començar a fer, però la idea sortia d'abans.
Sí, la idea sorgia d'abans des del Programa Català de Refugi de la Generalitat i ja hi havia una feina prèvia, no? Hi havia una borsa de voluntaris, per dir-ho així, que s'havien apuntat a la Generalitat perquè volien col·laborar amb aquesta tasca. S'ha anat fent formació per a aquests mentors i finalment faltava doncs, vehicular-ho a través d'entitats. I aquí va ser quan va començar el juliol Càritas com un prepilot, per dir-ho d'alguna manera. No? El projecte en si mateix és pilot, perquè és una experiència que no s'ha fet encara, en quant a mentoria entre grups i grups, no entre individuals, que aquesta experiència sí que s'havia fet en altres col·lectius, en altres entitats. Aleshores, nosaltres vam començar doncs, el juliol, no? Com un prepilot. I bueno, la proposta va arribar des de la Generalitat i Càritas està doncs, bastant responsabilitzada amb el que és el tema del refugi i és una línia per la que aposta. I aleshores doncs, va ser fàcil poder doncs, engegar-ho i ràpidament, en un mes, doncs, ja s'havien conegut els tàndems.
La Generalitat i el refugi amb Àngel Miret com a responsable, un home que, per cert, d'altra banda, col·labora també amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, i el coneixem molt, i m'imagino que a partir de la seva gestió tot ha estat fàcil per posar-ho en marxa.
Sí, 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 de fet, clar, per començar el projecte, doncs, la coordinació amb ell va ser el primer pas, i a partir d'aleshores doncs, la coordinació amb ell també és bastant fluida i constant doncs, per anar avaluant com va aquest projecte.
Potser seria bo donar unes pinzellades ja per anar acabant aquesta conversa amb Núria Vendrell, responsable del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, sobre la figura del mentor i el perfil. És a dir, un mentor, una mentora, pot ser de qualsevol àmbit, personal, professional. Com són aquests 16 voluntaris que han respost i com són els mentors en general?
Els perfils professionals són molt diversos i no necessàriament han de ser persones vinculades a l'àmbit social. Clar que és important, perquè això doncs, ja té un punt de més contacte en quant a que hi ha una sensibilització prèvia, no? Però no és necessari. De fet, encara que alguns mentors puguin tenir professions relacionades amb l'àmbit social, la seva feina no serà fer de treballador social o fer de psicòleg, això ja ho tenen les persones per part de l'entitat. La seva feina ha de ser complementària. I clar que ajudarà la professió que tinguin, no? Però igual que podria ajudar en una altra manera el fet que una persona sigui enginyera o tingui alguna altra professió. Tots des del seu àmbit, doncs el fet simplement que tinguin la sensibilització de voler col·laborar, de voler acollir, doncs això ja és un punt fonamental perquè aquests mentors puguin fer bé la seva tasca.
Aquesta col·laboració, aquesta ajuda, aquesta proximitat a la persona ajudada és la qüestió bàsica. Després un pot ser psicòleg, un pot ser enginyer, advocat, però no l'ajudarà en un àmbit concret, sinó que l'acompanyarà a la persona i a la família necessitada.
Exacte.
Sí, el projecte és obert a la col·laboració de més voluntaris o a la formació de més grups, de mentors?
Doncs aquest tema és un tema que porta més la Generalitat. Sí que, no en sé els detalls, però sí que és cert que encara hi ha un gruix molt important de voluntaris que encara no han estat adjudicats amb una família. Per tant, no sé com està aquest tema ara mateix, si estan obrint més convocatòries de formacions per ells o...
En qualsevol cas, a Càritas sempre hi ha la possibilitat d'informar, no?, els qui ens escolten i puguin estar interessats a oferir aquesta ajuda.
Sí, exacte. De fet, hem començat el projecte amb aquestes famílies, que són les que en el moment d'iniciar van veure que estaven en un moment personal com per poder començar la mentoria, però a mesura que anem coneixent noves famílies refugiades, anem valorant que les situacions d'elles doncs, van ser favorables per iniciar aquest projecte, doncs el projecte s'anirà ampliant.
Moltes gràcies, Núria Vendrell, responsable del projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, per haver-nos acompanyat i haver-nos comentat aquesta iniciativa que, d'alguna manera, penja del que és el programa català de refugi impulsat per la Generalitat. Felicitats per la feina que vostè i el seu equip fan. I bé, si vol acabar amb algun missatge o amb alguna reflexió, tot agraint-li la seva presència avui, doncs l'esperança nostra és que puguin ajudar aquests voluntaris i voluntàries moltes persones i moltes famílies.
Doncs, primer de tot això, moltes gràcies a vosaltres també per oferir-nos la possibilitat de fer incidència i d'explicar el projecte que estem fent. I com a temes a destacar, doncs simplement que el projecte és molt nou, estem començant i que evidentment hi ha coses a anar polint, a anar concretant i per això doncs estem fent aquesta una avaluació progressiva, no?, de com van aquests primers mesos i que esperem doncs, que tingui més durabilitat i que, tal com deies, doncs, puguem anar acollint més famílies que vagin arribant.
Fem nostra aquesta esperança i també si arriben més refugiats en el futur, que és una qüestió també pendent, sens dubte. I l'ajuda es pot donar a qualsevol tipus de persona, és clar, no només refugiades, però bé, ara funciona com a ajuda als migrants que venen com a refugiats. Com dèiem, molt agraïts, Núria Vendrell, endavant amb aquest projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona. Fins una altra, bona nit i bon any.
Moltes gràcies a vosaltres.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor. La veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
La veu dels testimonis parlant avui de migracions en aquest programa especial de la veu de Càritas, el primer del 2018, té com a nom propi una de les voluntàries i voluntaris que ajuden a través de la mentoria. Hem parlat en la primera part del programa amb Núria Vendrell, responsable d'aquest projecte a Càritas Diocesana de Barcelona, un projecte iniciat el mes de juliol. El programa català de refugi, impulsat per la Generalitat de Catalunya, té, de fet, aquesta col·laboració especial. Posa en comú famílies refugiades acollides per Càritas amb mentors que s'han apuntat com a voluntaris en l'entitat. I com dèiem, una de les voluntàries que fa de mentora és Mariona Castillo, que ens escolta ja. Mariona Castillo, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, com estem? Moltes gràcies.
Molt bé. La mentoria és una feina sobretot d'assessorament. Què és el que fa vostè dintre d'aquest projecte que Càritas acull a Barcelona?
Doncs mira, més que l'assessorament, potser ho especificaria una miqueta més.
Endavant.
Estudiant d'acompanyament. Nosaltres vam estar fent una formació durant uns quants mesos sobre quina era ben bé la nostra funció, no? Nosaltres estàvem una mica espantades de ben bé on ens estem ficant, estàvem molt convençudes que volíem participar d'aquest projecte perquè era un tema que ens tocava molt profundament i que necessitàvem sentir-nos-hi involucrades d'alguna manera. I a través d'aquesta formació vam aprendre una mica quina era exactament la nostra tasca i la nostra funció, perquè pot arribar a ser una mica confós, no?, a vegades, ben bé quin és el teu rol. I principalment el que fem és acompanyar aquesta família. En el nostre cas és una família que ja portava uns quants anys aquí i que es va inscriure en aquest programa. I el que fem és fer una mica de pont entre la seva realitat de nouvingudes amb la realitat de les persones que vivim aquí. Llavors és acompanyar en aquest procés d'integració.
Quin és el perfil de les persones acompanyades? Suposo que és difícil descriure'l perquè hi ha molta varietat de casos de persones que poden necessitar aquesta ajuda, aquest acompanyament.
Hi ha moltíssima varietat. La veritat és que l'altre dia que vam fer una trobada de mentors per veure com ens estava anant i per poder compartir una mica d'experiències, ens vam adonar que realment els perfils eren molt diferents, tant d'edat com de procedències, com de situació que estaven vivint actualment, fins les experiències que havien viscut per arribar fins aquí, com a nuclis familiars, hi ha persones que venen soles o que entren dins el programa individualment, i en el nostre cas és una família d'una parella jove, el noi és de Síria i la noia d'Algèria, i tenen tres fills. Una d'elles té un mes. O sigui, les tres han nascut aquí, són canalla molt petiteta, i això, aquest és el perfil de la nostra família, és una parella jove amb tres criatures.
Mm-hmm. Per tant, es fa un seguiment, es fa un acompanyament, i tota aquesta mentoria acostuma a ser de llarga durada, depèn del cas. Com funciona això?
No, dins del programa aquest en el que estem nosaltres, el programa català de refugi, és un any d'acompanyament.
Uh-huh.
Llavors ens han insistit sempre molt que els primers mesos són d'establir vincle, no? O sigui, nosaltres en principi els hem d'acabar assessorant, sobretot, bueno, o ajudant a fer xarxa aquí, que trobin la seva pròpia xarxa. No és que els haguem d'incloure dins de la nostra vida i dins del nostre món, ni trobar-los feina a nosaltres, ni això, perquè en un principi tens ganes de fer això, no? En un principi el que et neix és de dir, bueno, totes les facilitats que jo tinc te les vull posar al teu servei, vull que puguis fer-te amics dels meus amics, vull que puguis formar part de la meva família, però ben bé no és això. La feina que hem de fer realment generar aquest pont perquè ells trobin el seu propi nucli, la seva pròpia xarxa, la trobin feina per ells mateixos, i els primers mesos estan dedicats a crear aquest vincle, no? O sigui, no tant a resoldre'ls coses, a resoldre'ls la vida, perquè en realitat estan superben assessorats. O sigui, jo he estat molt sorpresa de veure la quantitat de treballadors socials des de Càritas, com se'ls ajuda. O sigui, estan, almenys les famílies que estan dins d'aquest programa, estan molt ben ateses, i això m'ha sorprès molt favorablement i m'ha deixat molt tranquil·la com a societat catalana que acull. I després la nostra feina és sobretot per això, per generar-los aquest vincle. Llavors ara estem en aquest punt, clar, nosaltres vam començar al setembre amb aquest projecte i encara ens queden 9 llargs mesos per endavant per seguir establint aquesta relació. Però la veritat és que estem tenint molt, molt bona experiència.
Són molts els mentors que col·laboren dins aquest projecte des del seu inici, ara fa pocs mesos?
La veritat és que no sé dir les xifres exactes. Sé que hi va haver molt bona resposta des de la Generalitat van obrir aquesta convocatòria per persones mentores i va haver bueno, una allau de propostes, cosa que també m'alegra moltíssim. I va haver com, bueno, accés de propostes. O sigui, hi havia més gent oferint-se que no pas places per poder-ho satisfer. I llavors ara mateix sé que hi ha hagut diferents fornades de formació i ara mateix no sé quantes famílies i quants grups de mentoria estan ja emparellades. No sé quanta gent està ja en aquest procés. Segurament t'ho poden dir més ells.
No es preocupi. En qualsevol cas, és una necessitat que existeix. la de l'acompanyament per diverses raons, o perquè són persones que han arribat, o perquè són gent desorientada, un noi, una noia, una família, com ara ens explicava una de les mentores voluntàries, Mariona Castillo, dins aquest programa català de refugi per la Generalitat, en què col·labora Càritas Diocesana de Barcelona, a través del projecte de mentoria. Bé, el que és ajudar com a mentor o mentora és una via d'ajuda i d'acompanyament nova, existia des de fa temps. Vostè quina impressió té ara del que... Això anirà més en el futur?
Clar, jo no en tinc ni idea. La veritat és que jo és la primera vegada que estic en un projecte així, no havia fet de mentor abans, no és que jo ja tingui experiència en això, llavors de cop em posi a fer mentoria de persones refugiades, sinó que jo vaig entrar a aquest projecte més des de l'impacte que em suposava i des del drama que jo, amb el drama amb el que jo vivia, la situació d'aquestes persones, i va ser amb la necessitat de veure què podia fer jo per ajudar aquestes persones, perquè hi havia anat un estiu als camps de refugiats de Grècia, i havia intentat fer tot el que podia, havia generat projectes benèfics aquí a Barcelona per poder enviar diners cap allà, i llavors em veia que necessitava fer alguna cosa més. Llavors, quan va aparèixer aquesta possibilitat de fer això, se'm va calmar una necessitat molt, molt gran que tenia de poder intervenir en la mida que pogués en aquest tema. Llavors, la veritat és que no sé ni el pas d'aquestes experiències ni el futur. El que sé és que realment per les persones que tenim necessitat d'implicar-nos per millorar en la mida que puguem això, doncs és una gran oportunitat perquè tu sola moltes vegades et sents impotent, no? A mi m'agradaria ajudar, però com ho puc fer? I el fet que existeixi aquest programa i el fet que a través de Càritas puguem oferir aquest servei, doncs és molt satisfactori perquè d'alguna manera estem intentant millorar una mica aquesta situació.
En definitiva, no és qüestió tant de metodologia o de noms o d'etiquetes o de formes d'ajudar, sinó d'ajudar i d'aconseguir que famílies com la que vostè ajuda o altres persones tinguin aquest acompanyament i puguin reorientar la seva vida cap a millor, que d'això es tracta. I bé, a partir d'aquí, per exemple, en el cas que amb el qual vostè treballa, té esperança que se'n surtin, que tirin endavant?
Jo crec que sí. Ara l'home de la casa, diguem, el pare, sí, acaba de trobar una feina que no està gens malament, que encaixa bastant bé amb la seva vida familiar, i la veritat és que estem molt, molt, molt contentes perquè ell en realitat el que té ganes no és de ser ni cuidat ni sobreprotegit, el que té ganes és de ser autosuficient i de ser un més en aquesta societat, no? Llavors, el fet de que tingui feina, que s'hagi pogut desvincular ja de les ajudes socials que estava rebent, l'empodera moltíssim i el fa sentir que realment ja forma part d'aquest sistema que tenim aquí. Llavors, la veritat és que estem molt contentes de que ja hagi fet aquest pas, perquè realment tenir feina i ser autosuficient econòmicament dona molta seguretat, no? I molta autoestima.
Avui ens acompanya a la veu de Càritas en l'espai del testimoni Mariona Castillo, una de les voluntàries que fa de mentora dins el projecte de mentoria de Càritas Diocesana de Barcelona, que alhora col·labora amb el programa català de refugi impulsat per la Generalitat. Ens deia ara fa un moment que vostè ha estat a camps de refugiats a Grècia. Com va viure aquesta experiència? Ens la pot comentar breument.
Molt impactant, realment, sí. Bueno, corprenedor i la veritat és que bastant desesperant també, no? De dir, ostres, jo estic venint aquí, estic fent una col·laboració unes setmanes a l'estiu, i de què serveix això? O sigui, realment et sents una mica desesperat de l'esforç que suposa per les persones voluntàries que estan allà, tant econòmic, perquè gastes molts diners per anar allà a fer això, tant de temps, no? Hi ha una quantitat de voluntàries encara actualment intentant resoldre una situació que no depèn de nosaltres i que no som nosaltres qui l'ha de resoldre, o sigui, nosaltres podem ajudar en coses, no? Però que penses que a nivell dels estats es podria fer tanta cosa, a l'entrada complir amb els compromisos que s'havien donat d'acollir la gent que realment s'havia dit que es faria i encara no s'ha fet. Espanya és una vergonya, que encara estiguem en les xifres que estem de persones que hem acollit quan en realitat haurien de ser milers més segons el que s'havien compromès. Uh-huh. Llavors, una mica desesperant veure't a tu sola, bueno, sola no, acompanyada de moltes altres voluntàries, però de veure't a tu sola fent aquest esforç econòmic, de temps, d'entrega, deixant-te el cor allà, quan dius, ostres, pues que realment el canvi real, el canvi fort seria que aquestes persones poguessin anar realment a països segurs, i des d'aquí ja hi ha molta gent que té ganes d'acollir. A Barcelona va ser impressionant la manifestació que es va fer, no?
Sí, volem acollir, no?
El què?
Amb el lema volem acollir, dèiem.
Exacte,
sí.
Exacte. I que casa nostra és casa vostra, no? Llavors, realment fa molta pena que ens haguem de desplaçar nosaltres cap allà a fer aquestes accions, quan en realitat ells, totes aquestes persones refugiades, ja haurien d'estar aquí i permetre que tota aquesta gent del poble que vol acollir realment puguem fer aquest acte de generositat i de benvinguda.
Vostè està ajudant una família arribada de fora, però segurament la mentoria pot servir també per moltes persones de qualsevol condició, no necessàriament persones que estiguin en exclusió social o amb necessitats desesperades. De vegades les necessitats greus o urgents són també per a persones que potser tenen el necessari per viure, però que estan desorientades a la vida. Penso, per exemple, en un jove, en un adolescent, en un estudiant que potser s'ha equivocat de carrera. No sé, hi hauria moltes possibilitats, oi, per ajudar com a mentores?
Totalment, i jo crec que aquests ajuts ja hi són, eh? Clar, jo ara només he tret el nas...
Amb la seva experiència, és clar.
Sí, però ja m'ha fet veure que hi ha moltes organitzacions que col·laboren amb persones, i crec que, en realitat, només que estiguem més juntes entre nosaltres, no? Només que col·laborem... només que ens mirem als ulls entre les persones quan ens trobem pel carrer, o que siguem més, no sé, que tinguem capacitat d'escoltar més els nostres veïns i les nostres veïnes, tot això realment, si estiguéssim amb el cor una miqueta més obert, no sé si potser caldrien tantes estructures de mentoria. Uh-huh. O sigui, que realment necessitem fer-ne estructures, perquè realment a nivell de societat estem una miqueta més individualitzats, no?
Sí.
Però realment una mentoria és compartir. Una mentoria és que qui té més experiència en una cosa pugui compartir amb qui no en té tanta. O entre els que tenim experiència o entre els que no en tenim. És a dir, estar més junts i juntes i compartir experiències, això ja és una mentoria, és un acompanyar-se en la vida.
En definitiva, un bon medicament contra l'individualisme i l'egoisme que de vegades ens afecta a tots a la societat. Tots en formem part. Bé, no tenim temps per més, però agraïm molt a Mariona Castillo que ens hagi atès uns minuts avui en aquest programa especial dedicat a migracions, però també amb la gran qüestió del refugi en el rerefons i parlant de la seva experiència com a mentora voluntària en un projecte que va començar el juliol des de Càritas Diocesana de Barcelona i que col·labora alhora amb el programa català de refugi impulsat per la Generalitat. Que vagi molt bé, molts ànims en la seva tasca. I esperem que després d'aquest any de mentora pugui seguir ajudant també altres persones.
Sí, moltes gràcies. Gràcies per tot.
Adéu-siau i bon any 2018.
Espera, bon any.
Adéu.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Previsions de Càritas per als propers dies. Dimecres vinent al matí es reunirà al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, a la seu de la Tarraconense, la Comissió Permanent de Càritas Catalunya. Dijous, de 2:15 del matí a les 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova, número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona. I dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els dilluns dels drets humans, amb aquest títol, Menors estrangers no acompanyats, drets doblement vulnerats. Els ponents seran Violeta Quiroga, directora del grup de recerca universitari IFAM, i Albert Parés, president de l'associació Noves Vies. Moderarà la sessió Mireia Prats, reportera de Televisió de Catalunya, periodista i professora de periodisme a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Això ha estat tot per avui a la veu de Càritas. Esperem que el vostre retorn a la normalitat hagi estat profitós i positiu després de les festes nadalenques. Recordem, per acabar, que aquest proper diumenge se celebra precisament la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. És especialment recomanable llegir el missatge escrit per aquesta ocasió pel Papa Francesc. Nosaltres, els de la veu de Càritas, tornem dilluns vinent, com sempre a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que passeu una bona nit i tingueu bona setmana. Adéu-siau.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.